Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És dilluns 7 de setembre del 2026, un dia que comença amb el cel completament serè, temperatures típicament d'estiu i, en definitiva, amb un temps ara per ara sense canvis. Com a mínim, avui continuarà el sol abonant-se a l'estiu a casa nostra, amb temperatures que en alguns casos es poden enfilar fins als 30 o 35 graus. De moment, no es preveuen precipitacions al llarg d'aquesta setmana. Titulars de la jornada que ens porten a parlar de seguretat ciutadana, perquè el Consell Comarcal de la Garrotxa reclama a Interior que incorpori els 20 agents dels Mossos d'Esquadra a què es va comprometre el maig del 2025, ja que encara no hi són tots. El president de l'ENS i alcalde de les Preses, Albert Danés, assenyala que només han arribat 14 efectius dels promesos.
Tenim necessitats en tema de robatoris, tenim necessitats en temes d'incivisme, tenim necessitats en temes de trànsit, i aquestes necessitats hi són presents, cada cop són més altes a nivell dels pobles de la comarca, i hem de tenir els efectius necessaris per cobrir aquestes necessitats del poble, i ara estem aquí intentant que acabin de fer cobrir el compromís que van tenir l'any passat d'incrementar-ho en 20 agents més, i realment de l'hora que també repassin les jubilacions que hi ha hagut, perquè hem d'arribar a una xifra que tinguem aquesta tranquil·litat i tinguem aquest servei de seguretat bé per tots els municipis de la comarca.
Avui també és notícia que el dia 8 de setembre, demà, es dona per inaugurat el nou curs escolar, que s'allargaria fins al 21 de juny. No obstant, la primera jornada, si res no canvia en els dies previs, arrencarà amb una vaga educativa en els centres públics, ja anunciada des de l'inici de l'estiu.
Creiem que la proposta de baixada de ràtios és insuficient perquè no és immediata, sinó que ens en anem molt enllà i necessitem que baixin les ràtios ja, perquè els problemes els tenim ara, no d'aquí 2 anys. Després considerem que les dotacions en inclusió que s'han afegit tampoc són suficients, perquè no estem parlant ni d'una persona per centre.
Ripoll Futur canvia l'interrogant per l'exclamació un any després de la seva presentació. El grup d'opinió ha crescut en membres i també el convenciment de contribuir a un futur digne per la vila.
Volem un Ripoll actiu, alegre, ambiciós, solidari, on facin coses, que vagin endavant. Amb aquesta voluntat de generar debat hem publicat un total de 13 articles a la nostra pàgina web, amb això, que moguessin una mica les consciències, que fessin pensar, que portessin la gent a tenir altres punts de vista.
En esports, la Unió Esportiva Olot reacciona a temps i salva un punt en l'estrena de la temporada. Resultat final 2-2. Els olotins, que han comès 2 penals a la primera meitat, han aixecat un 0-2 en contra davant l'Ebre. Entrem en matèria. Tal com dèiem, el Consell Comarcal de la Garrotxa reclama a Interior que incorpori els 20 agents dels Mossos d'Esquadra que es va comprometre al maig del 2025, ja que encara no han arribat tots. El president de l'ENS i alcalde de les Preses, Albert Danés, assenyala que només han arribat 14 efectius, però que se n'han jubilat alguns, com ara l'antic cap de l'àrea bàsica policial de la Garrotxa, Blai Ortiz. Danés ens recorda la singularitat de la Garrotxa, diu que és una comarca amb una capital important com és Olot, i la resta són pobles petits disseminats, cap dels quals amb policia local pròpia. Informa Gerard Puigdemont.
El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Albert Danés, diu que ell i l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, han enviat una carta a la consellera d'Interior, Núria Parlon, per tal que compleixi amb el compromís que va adquirir fa uns mesos, de dotar de 20 agents dels Mossos d'Esquadra més a la comarca. Danés diu que fins al moment n'han arribat 14 i que encara en falten per arribar. També demana que tinguin en compte les jubilacions que es van produint a la comissaria de la Garrotxa.
Tenim necessitats en tema de robatoris, tenim necessitats en temes d'incivisme, tenim necessitats en temes de trànsit, i aquestes necessitats hi són presents, cada cop són més altes a nivell dels pobles de la comarca, i hem de tenir els efectius necessaris per cobrir aquestes necessitats del poble, i ara estem aquí intentant que acabin de fer cobrir el compromís que van tenir l'any passat d'incrementar-ho en 20 agents més, i realment de l'hora que també repassin les jubilacions que hi ha hagut, perquè hem d'arribar a una xifra que tinguem aquesta tranquil·litat i tinguem aquest servei de seguretat bé per tots els municipis de la comarca.
Des del Consell Comarcal de la Garrotxa asseguren que pels gairebé 64.000 habitants que té la comarca es necessitarien més agents dels que es van prometre.
Tenim moments que com a comarca tenim una patrulla o 2 patrulles per tota la comarca de nit. Vull dir, crec que la necessitat actual de la comarca, i que ens manifesten els veïns i veïnes de tota la comarca, perquè realment donar aquesta tranquil·litat, no crec que siguin 2 patrulles, crec que necessitem alguna més, i per tant aquí ho hem d'anar-ho treballant.
Des del Consell Comarcal de la Garrotxa asseguren que aquest estiu ha estat més tranquil, sobretot pel que fa a les festes majors, a diferència d'altres estius. Danés assegura que el nombre més gran de controls per part de Mossos, la seguretat privada i la feina dels ajuntaments i les comissions de festes han ajudat a tenir un millor balanç en aquest àmbit. Respecte a les càmeres de videovigilància que hi ha repartides a diversos municipis de la comarca, el president del Consell Comarcal Garrotxí assegura que estan servint per enxampar i detenir delinqüents per robatoris i asseguren que també estan servint per ser un element dissuasiu de la delinqüència. També valoren positivament les oficines dels Mossos d'Esquadra itinerants que hi ha a diversos municipis garrotxins.
Per cert, un macrocontrol dels Mossos a l'A26 a l'altura d'Argelaguer aquest cap de setmana, en concret aquest dissabte, ha acabat amb 22 conductors donant positiu per alcohol o drogues. En concret, van ser 16 els que van donar més del permès en alcohol i 6 a qui els Mossos van detectar que havien consumit drogues. A més, els Mossos van tramitar 21 denúncies al Servei Català de Trànsit per diverses infraccions. En concret, 6 van ser per no tenir la inspecció tècnica de vehicles al dia, 6 més per les condicions del vehicle, 7 per no fer ús del cinturó de seguretat, una per reformes d'importància i també una altra sanció per un tema de càrrega del vehicle excessiva. Entre alcohol i drogues es van fer 274 controls i es van immobilitzar 2 vehicles.
Busques la màxima eficiència i confort per aquest estiu? A Florenci Cos som especialistes en climatització, des d'aires condicionats domèstics fins a aerotèrmies i aplicacions industrials. A Olot, des de 1948, ens encarreguem de les teves reformes i del manteniment d'aigua, clima i gas, perquè una bona instal·lació et fa estalviar i viure millor. No passis calor aquest estiu. Consulta'ns sense compromís. Truca'ns al 972 26 36 04 o visita'ns al carrer Pere Lloses 8. Florenci Cos, avança't a la calor.
Aquest dimarts es dona per inaugurat el nou curs escolar que s'allargaria fins al 21 de juny. No obstant, la primera jornada, si res no canvia en els dies previs, arrencarà amb una vaga educativa en els centres públics ja anunciada des de l'inici de l'estiu. En té tots els detalls la Laura Segú.
A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada sobre paper de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga ja anunciada des de l'inici de l'estiu. Mercè Vergés, professora de l'Institut Abat Oliva.
Creiem que la proposta de baixada de ràtios és insuficient perquè no és immediata, sinó que ens en anem molt enllà i necessitem que baixin les ràtios ja, perquè els problemes els tenim ara, no d'aquí 2 anys. Després considerem que les dotacions en inclusió que s'han afegit tampoc són suficients, perquè no estem parlant ni d'una persona per centre, sinó que és molt menys. En general, tot el que es va acordar amb comissions obreres, UGT i els professors de secundària no és suficient, no acaba de resoldre els problemes que tenim a les aules.
Centres públics com l'Institut de Ripoll, però també com el Joan Maragall d'Educació Primària, creuen, per una banda, que el seguiment podria ser similar al de les convocatòries anteriors i, per l'altra, que hauran d'adaptar la primera jornada lectiva a les circumstàncies. Joan Maria Roig, director de l'Institut Abat Oliva, i Lali Ventura, directora del Joan Maragall.
Nosaltres no podem saber quin és el seguiment que hi haurà aquí a l'Institut, però sí que fem com a referència a les vagues que es van dur a terme durant el curs passat, sí que el seguiment per part del professorat va ser un seguiment molt alt. Per tant, sí que preveiem que també aquest 8 de setembre, si s'acaba portant a terme aquesta vaga, la part de professorat que la seguirà, creiem que serà significatiu.
I el dimarts, doncs, en funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, doncs avui te farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. Vull dir, el que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat, per respecte, doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen i ens ajuden a aconseguir tot el que volem.
Més enllà de l'inici marcat per la vaga, la resta del curs es preveu amb poques novetats. Pel que fa al nombre d'alumnes, en aquests 2 centres serà similar al de l'any anterior, potser lleugerament inferior en el cas del Joan Maragall. L'Abat Oliva complementarà els cursos TIFE, grau bàsic, i continuarà amb l'aula integral de suport. Com a novetat i que afecta ja a primer de batxillerat, destaca la polèmica unificació de les assignatures de la física i la química i de la biologia i la geologia. El Joan Maragall continuaran donant continuïtat i refermant les novetats metodològiques i nous espais d'aprenentatge implementats amb el renovat equip directiu.
Ripoll Futur canvia l'interrogant per l'exclamació un any després de la seva presentació. El grup d'opinió ha crescut en membres i també el convenciment de contribuir a un futur digne per la vila. Els seus membres, definits com molt diferents entre si, comparteixen la preocupació per la situació de Ripoll i animen a tots els ciutadans a sumar-se al projecte que ha passat de l'opinió al compromís cívic. Més detalls amb la Paula Sayago.
Un any després de la seva presentació, el grup d'opinió Ripoll Futur presenta la nova etapa i ho fa deixant enrere el signe d'interrogant i canviant-lo per l'exclamació. El grup va néixer de quatre persones preocupades per la situació de la vila. Totes compartien la sensació d'abandonament, de deixadesa, d'odi i de falta d'il·lusió, tal com van recordar. Ara el grup ha agafat pes i ha sumat nous membres. Una quinzena de ripollesos s'han anat adherint amb l'objectiu de construir, com diuen, un futur digne per Ripoll. Escoltem a Jordi Altesa i a Eva Carbonell, membres de Ripoll Futur.
Volem un Ripoll actiu, alegre, ambiciós, solidari, on facin coses, que vagi endavant. Amb aquesta voluntat de generar debat hem publicat un total de 13 articles a la nostra pàgina web, amb això, que moguessin una mica les consciències, que fessin pensar, que portessin la gent a tenir altres punts de vista. I a partir d'aquí, a partir d'aquest diagnòstic, de compartir el que nosaltres estàvem fent, hem anat animant a més gent a exercir aquest compromís cívic, aquest compromís ciutadà, de ciutadans i ciutadanes de Ripoll, que no ens agrada aquesta situació i que volem lluitar activament per crear un altre Ripoll amb un grup de gent activa i valenta que vulgui canviar les coses aquí al municipi.
Aquest esforç no és per mi, no és per els que som aquí darrere, sinó que bàsicament és per ells. S'ho mereixen, ens ho mereixem, un poble millor. Tot està per fer i tot és possible. Aquest cop no és un Ripoll en futur, amb interrogant. Esperem un Ripoll en futur amb majúscules i amb signe d'exclamació ben gran.
I de cara al futur, el grup vol mostrar el seu compromís cívic, ja que, com ells mateixos han expressat, Ripoll té futur.
Compartim diagnòstics i compartim aquesta sensació de que Ripoll ens necessita els ripollesos i ripolleses, que no necessitem salvadores, que ja ens ho farem nosaltres, que sabem quins problemes tenim, que som gent suficientment valenta com per mirar els problemes a la cara. I és el que estem disposats a fer amb la gent que es vulgui sumar a nosaltres. La idea és trobar-nos. Al anar-nos buscant els uns amb els altres hem compartit aquesta sensació de poble que no ens agrada, de Ripoll, estem convençuts que és una altra cosa i que tenim capacitats per revertir aquesta situació.
El grup fa una crida a que aquest moviment creixi amb més persones que s'hi vulguin implicar i també amb tothom qui vulgui donar suport. L'objectiu és canviar dinàmiques i impulsar projectes amb la convicció que Ripoll certament té futur, com reafirmen.
Aquest divendres s'ha presentat a Ripoll la campanya Qui guanya quan l'odi avança? Ha estat el Centre Cívic, la devesa del Pla, a la presentació. Hi han assistit els delegats i delegades de les comarques gironines i els secretaris de la UGT, Camil Ros i Pepe Álvarez.
Qui guanya quan l'odi avança és la campanya que UGT ha presentat aquest divendres a Ripoll amb l'objectiu de rebatre l'increment de l'extrema dreta i el feixisme. Camil Ros i Pepe Álvarez, secretari general d'UGT. Els escoltem.
Orriols i Abascal també pensen el mateix quan parlen doncs, de serveis públics, de retallades i de qualsevol de les qüestions. Per tant, el que està passant aquí no és una cosa diferent, sinó que és una cosa que està passant arreu del món.
Trump, Milei o Netanyahu, no hi ha cap diferència. Són exactament iguals i pensen exactament el mateix. L'extrema dreta catalana s'ha convertit en un dels defensors dels crims contra la humanitat que s'estan cometint. Per això em sembla que aquesta campanya és molt adient pel conjunt de Catalunya, però és especialment doncs, per el Ripollès, és especialment per la ciutat de Ripoll.
La campanya ha començat a Ripoll amb la presentació del vídeo de la campanya antifeixista i que ha coincidit amb l'assemblea en què hi han assistit els delegats i delegades de les comarques gironines.
L'Ajuntament de Ripoll comença la renovació de la flota de vehicles de la Brigada Municipal d'Obres. Els vehicles actuals ja havien acabat la seva vida útil i per això aquesta setmana ja ha arribat un primer vehicle multiús per facilitar les tasques en tot moment. Guido Sengerotti.
Aquesta setmana ha començat la renovació dels vehicles de la Brigada d'Obres de l'Ajuntament de Ripoll amb la presentació d'una nova màquina multiús. El model és molt polivalent, compta amb diversos accessoris i permet fer ús del vehicle en una àmplia diversitat de tasques. Això respon a la gran despesa que es feia en reparacions dels vehicles antics, segons explica l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Oriols.
Ens vam adonar que durant l'exercici 2025 vam gastar-nos pràcticament 11.000 euros en reparacions de vehicles municipals, és un import molt important, i això ens va obligar a prendre una mica la determinació de canviar la flota. I en aquest sentit hem fet 6 rentings, en aquest cas hem canviat 3 furgonetes, les hem renovat, 2 per la brigada d'obres, una per la brigada de neteja, també 3 camions, el de la grua, el de la cistella i el del bolquet, i alhora doncs, la renovació d'aquest vehicle tan polivalent.
Per substituir la flota es fa amb un contracte de rènting de 4 anys, amb un cost d'uns 100.000 euros anuals contemplats dins del pressupost. Les tasques que la nova màquina podrà realitzar són molt variades i donar-li més hores d'ús, un punt a favor que posa sobre la taula l'empresa proveïdora. Properament aniran arribant els 6 vehicles restants renovats de la flota de la brigada per acabar de renovar aquestes eines de treball.
A Olot, l'Ajuntament es mostraria obert a fer canvis de programació durant les festes per tal d'evitar fer actes a les hores de més calor. Enguany tenim unes festes d'altura amb temperatures que superen de llarg els 35 graus i hem tingut anys amb festes de Corpus amb temperatures extremes. Si hi hagués un acord a nivell de consistori, l'alcalde d'Olot no veuria malament fer algun canvi d'horari per tal que participants i assistents als actes passessin menys calor.
Les festes d'altura coincideixen en una època de l'any en què l'estiu comença a acomiadar-se i es va imposant els vespres i les nits més fresques. La realitat, però, fa plantejar a l'Ajuntament d'Olot començar a pensar possibles canvis de programació pensant en aquells anys que fa més calor, fins i tot de la que hauria de fer. Divendres, durant la cercavila de 6:45 de la tarda, a Olot es registraven temperatures que rondaven els 35 graus. En una entrevista a Olot Televisió, l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, assegurava haver començat a pensar al voltant d'aquesta qüestió i l'actual equip de govern no veuria malament fer modificacions horàries per tal que la calor no fos tan present.
Aquí tenim un protocol que es pot canviar, evidentment, si hi ha acord polític al consistori, que marca, diguem, la tradició de les festes d'altura pel que fa a la faràndula, per exemple. Penso que són alguns dels actes més calorosos, perquè són al migdia, al Ball dels Gegants a plaça a les 12 del migdia. Això és un tema que ja s'ha començat a parlar amb la comissió de la faràndula i amb la faràndula. És delicat, perquè diguem que és d'aquestes tradicions que fa tantes dècades que es fa d'aquesta manera que sempre costa, però jo crec que potser hi ha d'haver l'alternativa d'en banys que potencialment no es pot fer molta calor, de poder proposar de fer-ho una mica abans.
Si mai tot això tirés endavant, possiblement per alguna festa de Corpus es podria començar a aplicar en cas que sigui necessari. De fet, en els últims anys, els membres de la faràndula han ballat amb temperatures que superaven de llarg els 30 graus a les 12 del migdia. Aquest diumenge, durant el Ball dels Gegants, a la plaça el termòmetre tornava a situar-se per sobre dels 30.
És veritat que el Corpus, que més es belluga, pot ser finals de maig o finals de juny. Quan cau a finals de juny, fa moltíssima calor. I per tant és possible que comencem amb Corpus i acabem incorporant-ho també per festes.
Segur que en el futur hi haurà festes d'altura i Corpus en què la fresca s'imposarà, com ha passat sempre, però el cert és que el canvi climàtic i l'augment generalitzat de les temperatures fan replantejar la celebració de certs actes a certes hores del dia, pensant estrictament en la salut dels participants i assistents de tots aquests actes. Aquests últims de vegades passen hores i hores sota el sol, donat que van més aviat a plaça a guardar lloc per veure ballar millor, per exemple, els gegants, cabeçuts i cavallets. Sigui com sigui, de moment aquestes festes d'altura fan patir més per la calor que no pas per la pluja.
La carnavalesca d'Olot i Castellfollit guanyen la 99a edició de la Batalla de les Flors. Una dotzena de colles han participat a l'acte que l'any que ve complirà el seu centenari. Des de l'organització asseguren que per la següent edició hi haurà novetats, sorpreses, per celebrar aquesta efemèride. Francesc Fernández.
Aquest cap de setmana s'ha celebrat una nova edició de la Batalla de les Flors. 12 entitats han participat a l'acte organitzat pel Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot. Tot i algun problema que hi ha hagut en edicions anteriors des de l'organització, es senten satisfets i orgullosos que l'esdeveniment tingui aquest èxit. La presidenta de l'entitat, Adela Moya, parla sobre la Batalla de les Flors.
Doncs bé, avui tenim una nova edició de la Batalla de les Flors, que ja ens acostem al centenari, que aviat has dit això, 100 anys, un acte així familiar.
En aquesta edició s'han repartit fins a 9 premis i 3 petits obsequis per tal que totes les colles obtinguessin alguna recompensa.
el sistema de votació i hi ha un jurat, i el jurat puntua i hi ha tres criteris a seguir: construcció, originalitat, posada en escena. Hi ha un criteri, i llavors ells puntuen doncs a cada colla de l'1 al 10.
Enguany, la carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca han estat els vencedors de la 99a edició de la Batalla de les Flors. L'any que ve serà el 100è aniversari de l'acte, i des de l'organització asseguren que hi haurà novetats.
El Mas la Caritat obre la porta a les Tures Olotines. Durant el 12 de setembre se les ha convidat a fer una visita guiada i a conèixer la història de la patrona de la ciutat. L'Ajuntament d'Olot ha fet un acte previ a les festes felicitant a totes les Tures de la capital.
El 3 de setembre, l'alcalde de l'Ajuntament, Agustí Arbós, i el regidor de festes, Daniel Sallabona, van convocar les Tures empadronades a Olot per felicitar-les i desitjar unes bones festes. En el marc de la trobada, el regidor destacava la importància que es mantingui viu el nom. Durant l'acte, es va fer menció a la Tura més gran i més jove amb 101 i 2 anys respectivament. Per altra banda, Tura Joan, veïna d'Olot, va explicar l'acte que es farà el 12 de setembre.
Que hi ha el dinar de la trobada allà al Mas la Caritat. Val? La trobada seria a les 12 del migdia, que la mare de la Tura Begurés es faria una ruta per al mas.
Els primers documents antics on surt el nom de Tura es remunten al segle XIV i fins al dia d'avui encara és un dels noms amb més tradició i història a Catalunya.
I per tant, jo crec que aquest també és un bon moment per recordar el bonic que és que una ciutat tingui un nom propi. I el nom propi, diguem, com és Tura, no? Pensem, n'hi ha molt pocs, realment és una cosa habitual. Molts, en el passat era més habitual, es van anar perdent al llarg dels segles.
Aquest 2026 fa 10 anys des que les Tures van ser les pregoneres de les festes i, per això, s'ha volgut fer un retrobament per recordar aquest moment.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A DAIFE, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull DAIFE. DAIFE. Embalatge responsable. Futur sostenible.
En esports, l'Olot reacciona a temps i salva un punt en l'estrena de la temporada. Resultat final 2-2. Els olotins, que han comès dos penals a la primera meitat, han aixecat un 0-2 en contra davant l'Ebre. Marc Mas també des dels 11 metres i Marc Tenes amb un gol de davanter centre han estat els golejadors del primer partit de Lliga a l'estadi municipal. David Planella.
En plenes festes d'altura i a l'estadi municipal, l'Olot va empatar 2 en el primer partit de la temporada 2026-2027 davant l'Ebre. L'equip de Roger Vidal va començar de la pitjor manera possible, perdent per 0-2 per culpa de dos gols de penal. Tot i això, va ser capaç de reaccionar, aixecar el marcador i acabar empatant el partit. El tècnic olotí volia els 3 punts, però posa en valor la reacció del seu equip i l'empat aconseguit després d'haver anat dos gols per sota.
Més davant d'un rival que sabíem que si es posava per davant seria molt complicat trencar aquesta seva línia defensiva, aquest set bloc baix, i ha estat així, no? I a més, si no n'hi ha hagut prou amunt, pesant 7-2, i aixecar-ho o aconseguir l'empat no és fàcil, i bé, per això dic que el podem donar per mig bo.
Encara no s'havia jugat ni un minut i l'Olot ja havia rebut el primer gol de penal en contra. Va ser la primera jugada d'atac de l'Ebre quan el debutant David Justa va perdre la possessió a l'interior de l'àrea i va cometre un penal que va transformar Paqui. Però per si no n'hi hagués hagut prou amunt, va arribar el segon penal al minut 28, aquest comès per Mario Rodríguez. El mateix Paqui va assumir la responsabilitat i va superar Pol Ballester des dels 11 metres. L'entrenador considera que els dos penals són dos errors propis d'un equip que tot just comença la temporada.
El primer partit, els nervis inicials i bé, poca experiència.
L'Olot, que fins i tot va veure com l'àrbitre anul·lava el 0-3 de l'Ebre, va haver de remar contracorrent i ho va fer a la recta final de la primera meitat. En el temps afegit va aconseguir retallar distàncies gràcies, com no podia ser d'una altra manera, a un llançament de penal. El va provocar Gil Muntades i el va transformar Marc Mas. A la segona part, l'equip de Roger Vidal va fer un pas endavant, va tenir més possessió i va ser el dominador del joc davant d'un Ebre completament tancat i enfonsat a la seva àrea. En aquest context, una connexió entre els dos Marcs, Marc Mas i Marc Tenes, es va convertir en el 2-2. El davanter osonenc va marcar el seu primer gol amb la samarreta de l'Olot, llançant-se bé a l'àrea petita i rematant amb el peu la passada de Marc Mas. Roger Vidal explica què va fer bé el seu equip per aconseguir empatar el partit.
Hem intentat trametre calma, modificar una mica el posicionament i crec que hem aconseguit 10 minuts, però abans de la primera part hem tornat al joc que volia l'Ebro, a parades, a conflictes, i això no ens permetia donar continuïtat ni pausa, perquè els jugadors estaven molt accelerats, no, emocionalment. I a la segona part ens ha anat bé, hem sigut capaços d'entendre que l'equip necessitava fer molt bé allò que ells saben fer molt bé, no? Trobar-nos a diferents línies de passe i mica en mica hem anat sent dominadors, i fruit d'això ha arribat al penal i també el 2-2.
D'aquesta manera, l'Olot va salvar un punt molt important en la primera jornada de Lliga de Segona Federació. La setmana que ve, diumenge a les 5 de la tarda, els olotins buscaran la primera victòria a La Rioja, al camp del Nájera, un rival que va perdre per golejada contra el Barça Atlètic. L'Olot té un punt a la classificació i ha començat la temporada a mitja taula.
L'escola de futbol Sala de Ripoll ha començat els entrenaments de la pretemporada. Enguany, l'equip de la Vila Comtal competirà a Preferent Catalana, una nova categoria que s'estrena aquesta temporada, sota les ordres del tècnic Dani Avellan i amb diversos reforços a la plantilla. Marc Enroure.
L'escola de futbol Sala Ripoll ja ha tornat a la feina. Els ripollesos van iniciar la pretemporada la setmana passada, encara amb la baixa d'alguns efectius que aquesta setmana ja s'han anat incorporant. Enguany, el club ha realitzat una forta renovació a la plantilla del primer equip amb 6 incorporacions per la nova temporada a Preferent Catalana. En parla l'entrenador de l'escola futbol Sala Ripoll, Dani Avellan.
Aquest any incorporarem 6 jugadors nous, algun que ve de Girona de la categoria juvenil, de futbol sala, algun que ja va estar amb nosaltres, que vam deixar-ho i hem tornat, i com jo com a entrenador soc contentíssim que tornin. I la veritat que, bueno, amb un altre jugador un parell de jugadors que jo vaig estar jugant a sobre a futbol sala, i la veritat que, bueno, s'està quedant una plantilla maca i un bon grup que crec que anirà bé per competir la categoria nova de Preferent.
Aquesta serà la segona temporada de Dani Avellan al capdavant de la banqueta ripollesa. El tècnic creu que l'estrena a la nova categoria serà complicada i es fixa la permanència com a objectiu.
Intentar competir partit a partit i el que surti els resultats, però si hem de marcar un objectiu, salvar la categoria, perquè la veritat, la categoria Preferent ja és una categoria bastant forta i se li costarà, però bueno, mantenir la categoria seria contentíssim. Jo com a segon any, pues, il·lusioníssim també com ho. Al principi l'any passat va costar una mica perquè era una etapa nova, no sabia com aniria, amb exjugadors, excompanys meus també, però la veritat que ha anat molt bé. I aquest any amb més il·lusió, més ganes i amb més noves, i bueno, suposo que també amb una mica més d'experiència.
El Ripoll s'estrenarà a Preferent Catalana contra l'Hostalriquenc el primer cap de setmana d'octubre. Ripollesos i hostalriquencs ja es van veure les cares la temporada passada a Primera Catalana, amb un empat i una victòria pels de la Selva.
I acabarem parlant de patinatge. El Club Patinatge Artístic Olot ens recorda Georgina Sacristà en el Festival del Club per les Festes d'Altura. El Club Olotí ha exhibit diferents actuacions que demostren el grau tècnic que tenen les patinadores i patinadors. El president de l'entitat, Josep Segués, se sent satisfet amb el rumb de la temporada i espera rematar-ho amb una gran actuació al Mundial durant el mes d'octubre.
El Club Patinatge Artístic Olot ha deixat la seva empremta a les Festes d'Altura amb un espectacle digne del nivell de l'entitat. A l'inici de l'actuació es va recordar Georgina Sacristà, ex-psicòloga del club que no va poder superar una llarga malaltia. El president del club, Josep Segués, se sent satisfet de com està anant la temporada.
El que veurem avui és el resultat de tota la temporada, des dels equips de base fins als equips de competició i acabant, doncs, amb el que serà el ball del club gran, que participarem, doncs, en la propera fita, que serà el Campionat del Món ara al mes d'octubre.
Sobre l'acte, Segués recorda l'antiguitat que té el festival.
Bueno, és per sort, doncs, és un espai o és un acte que des de fa molts anys, doncs, el portem a terme. És una mica la reafirmació del que fem al mes de juny, però sense els convidats que venen de fora. Per tant, doncs, és de nou mostrar el que fem durant tot l'any i el que hem aconseguit tant a nivell nacional com a nivell internacional.
El pròxim mes d'octubre, el primer equip del club viatjarà fins a Paraguai per disputar el Mundial, on s'espera obtenir un bon resultat.
A Opticàlia Olot estem d'aniversari. Opticàlia Zavent, fa 10 anys, una dècada cuidant la teva manera de veure el món i que forma part d'una trajectòria encara més gran. Més de 30 anys d'OptiPunt, protegint la teva salut visual amb professionalitat, innovació i la màxima proximitat. Vine a celebrar-ho amb nosaltres. Troba'ns a la plaça Clarà, número 12 d'Olot, o truca'ns al 972 28 06 44. Opticàlia Zaven Olot, del grup OptiPunt. Gràcies per la vostra confiança.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Ho deixem aquí, com sempre. Gràcies per la confiança. Que passeu un bon dia.